fet i governar el millor possible allà on hem de fer-ho, i en els que no, contribuir també des de l'oposició perquè les coses vagin una mica millor per tothom, i especialment per aquella gent més necessitada i que en aquest moment ho estan passant malament. Ho intentarem.
Moltes gràcies. Joan Morell, de Convergència i Unió, també Jordi Corones, d'Esquerra Republicana, Miquel Fernández, del PSC, i Sònia Sierra, de Ciutadans. A tots quatre, fins una altra. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Us expliquem, tot resumint l'actualitat del dia, que, per sorpresa, Josep Blatter ha anunciat avui en una roda de premsa que presenta la dimissió com a president de la FIFA, la Federació Internacional de Futbol, tot i haver estat reelegit ara fa pocs dies per un nou mandat. El fins ara màxim dirigent del futbol mundial també ha anunciat la convocatòria d'un congrés extraordinari per escollir el seu successor. Recordem que ara fa uns dies eren detinguts alguns membres de la FIFA, tot just coincidim amb l'assemblea que es feia a Zuric, a Suïssa, per fer precisament l'elecció de president. En plana política, recordem també que Mariano Rajoy i Pedro Sánchez han buscat en les últimes hores el suport d'Albert Rivera de Ciutadans per a pactes postelectorals. El president del govern espanyol i el secretari general del PSOE han mantingut reunions amb el líder de Ciutadans amb la idea que hi hagi acord. Ciutadans, de moment, descarta que hi hagi un acord global amb un partit o amb un altre. I després de la reunió del Consell de Govern de la Generalitat, el conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha dit que Espanya no serà un estat de dret si s'apliquen sancions judicials contra la xiulada de dissabte a l'himne espanyol abans de la disputa de la final de la Copa del Rei. Ha recordat que l'Audiència Nacional va decidir que la xiulada que hi va haver el 2009 estava emparada per la llibertat d'expressió. D'altra banda, el ministre Jorge Fernández Díaz ha dit avui que la xiulada va ser, sens dubte, una incitació a l'odi que no pot quedar impune. I encara us expliquem una notícia important sobre salut, i és que s'ha detectat el primer cas de diftèria a Catalunya en 32 anys, un nen de 6 anys de la Garrotxa que ha estat ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Sembla que el risc de contagi no és molt alt, però s'està examinant les possibles proximitats amb un germà seu o amb el seu entorn familiar. La diftèria és una malaltia que entra en el protocol de vacunes en els primers mesos de vida. Ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel, després de repassar l'actualitat, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tenim, Ignasi? Bona tarda.
Què ens heu preparat per a les 9 a Bàsquet
al Dia? Doncs parlarem de les semifinals del playoff de la Lliga Endesa, que ja estan definides. Dijous a les 9, Madrid-València, i divendres a 9:45, Barça-Unicaja. Avui també anirem cap a la concentració de la selecció espanyola per parlar amb Marta Xargay. Queda poc més d'una setmana perquè comenci l'Eurobàsquet femení, i per tancar programa escoltarem, com tots els dimarts, la veu dels penyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs amb tot això ens hi posem, com sempre, a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa.
Fins demà.
Ara us deixem, amics oients, amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor, i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 2770.
En el seu 35è aniversari, el Setmanari Catalunya Cristiana presenta, conjuntament amb l'Associació Mirada Solidària, la gran novetat d'aquest any, la seva edició en braille per a persones invidents. Si en voleu saber més o esteu interessats en rebre-la, podeu escriure a info@miradasolidaria.net o trucar al 639-866-483. 639-866-483. Nova edició en braille del setmanari Catalunya Cristiana, l'única publicació catòlica en català per a persones cegues.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Acabem d'estrenar el mes de juny. És el darrer mes del curs i els alumnes ja pensen en dies de platja, vacances i desconnexió. Però per a les famílies, aquesta recta final també va lligada a les preinscripcions i matrícules per al curs que ve. Cal triar l'escola per aquells que començaran a P3 o fins i tot per als que canvien de cicle educatiu. Potser ens cal trobar un bon centre per començar a la secundària o bé un cicle formatiu per als fills que ja han acabat l'ESO. Triar el col·legi dels fills és una de les decisions familiars més importants i per això serà el tema del Paraules d'Amor d'avui. I hem parlat altres vegades que l'educació i els valors són els que s'aprenen en família. Però cal que l'escola reforci aquest aprenentatge i que pares i professors remin en la mateixa direcció per arribar a bon port. Les opcions educatives són diverses i és important valorar el ventall de possibilitats que hi ha, ja sigui optar per l'escola pública del barri, un col·legi internacional o bé una escola d'educació diferenciada. Els pares tenen tot el dret a decidir com volen educar els seus fills i, per tant, totes les possibilitats cal que siguin respectades. I quan la família tingui clar el model educatiu que vol, és important que s'informi bé per assegurar la tria. No ens quedem només en la part externa del centre, com ara les instal·lacions, les extraescolars o el barri on està. Cal també conèixer l'ideari del col·legi dels fills, tutories que s'hi fan i la formació complementària que s'ofereix. No mirem només l'estètica del centre, sinó que ens hem d'endinsar en el contingut i valorar si s'ajusta al que volem per als nostres fills. Fer una bona tria és clau, perquè l'etapa escolar és una de les que més marca la formació de les persones. I també perquè el millor que podem deixar als nostres fills no és res material, sinó un cervell ben moblat per encarar els reptes de la vida i esdevenir bon professional i bona persona. Així doncs, avui a Paraules d'Amor parlem del Col·legi dels Fills. Comencem.
Wide enough, baby. You need me, call me, no matter what.
Doncs amb aquest tema que ens parla de l'esforç i de donar-ho tot per als altres, parlem avui de l'escola dels fills, que és una de les tries més importants per als pares i que serà un element clau, dèiem, per la seva educació. Ens aconsellaran sobre aquest tema els nostres orientadors familiars dels FERT. Els tenim aquí, ells són la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim a la Carmita Guix. Carmita, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I un clàssic del nostre programa, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs ja us dèiem que són orientadors familiars del FERT, tertulians habituals del Paraules d'Amor i pares de família. Per tant, també molt vinculats a l'educació, a l'escola i a l'experiència que tenen pel que fa al vincle que s'estableix entre el col·legi i famílies. Jo també em presento, sóc la Magda Minguet i m'afegeixo a aquest temps de tertúlia. Doncs, us sembla, comencem. Mes de juny, mes de començar a tenir preinscripcions clares, és ara que hem de pensar en el col·legi dels fills o és una decisió que hem de tenir clara des de que el moment del part gairebé. Què en penseu?
Sí, eh? Jo crec que quan saps que, bueno, neix el teu primer fill, ja poses el cap en determinats temes i un d'ells és el quin tipus d'escola voldrem per al nostre fill. Una altra cosa és si podem portar el nostre fill aquest tipus d'escola que ens agradaria portar-lo. Això és un altre tema que podem parlar.
Això seria greu, eh? No, no poder portar el fill amb el projecte que tens.
Bueno, és que avui dia passa. Passa. A tu t'agradaria anar a portar els teus fills a aquesta escola,
I no pots.
I resulta que per tema de zona, pel que sigui, doncs no tens opció.
No tens els punts, no?
No tens punts, perquè passen pel davant altres famílies i tu quedes allà i dius, i ara què?
Buscar un pla B.
Segona opció, que és la que no t'agrada tant, i tercera ja no
t'agrada gens.
Però això passa. I jo crec que això està mal muntat. I després podem parlar de quines altres opcions podríem fer.
Està mal muntat, realment, no? Perquè l'educació és la clau, el que vols per als teus fills i que continuïn amb l'ideari de casa, no, Carmita?
Home, tant. Sí, perquè, clar, si tu a casa vas per una línia determinada i el col·le et respalda, i tu respaldes el col·le, i guanyes, els nens tenen una línia, abans ho has dit, no? De remar amb la mateixa direcció, està molt bé aquesta expressió. Clar, si tu vas amb un col·le que et mereix una confiança relativa, que el que dius a casa ja no insisteixen, o el que diuen ells a tu et deixa fred. Clar, la criatura no sent el mateix missatge. I el missatge ja et costa, moltes vegades, que els hi entri, no?
Ni tant,
temes
que costa.
Temes educatius, temes de valors. Doncs si almenys l'escola, els pares que van a aquella escola, el que viuen els amiguets a casa seva, tot això van ser influències que es noten molt amb els nens. Per tant, jo també penso que és un dret, Laura, com dius tu, no?, de poder triar l'escola que tu vulguis. Que avui en dia no es pugui, doncs és llestimós, francament, perquè
no és com triar un vestit que dura una temporada, la veritat, no? Triar una escola.
L'educació del teu fill.
L'Aureli en sap molt d'escoles, ha estat tutor molt de temps.
Ara us estava deixant... Sempre deixo parlar.
Deixa'ns.
Però tot el que estava dient ja molt assenyat, no? Però si el missatge important és que és un tema, no és de segon ordre, és de primer ordre.
De primer ordre.
De primer ordre. I la Laura deia que hi ha casos i casos, perquè a vegades viu en un poble i potser no té més solució que portar amb el col·legi de
Pols.
Però vull dir, hi ha casos i casos. Però vull dir, és un tema molt important, molt important. I fins i tot hi ha una segona part, que una vegada un ja ha assolit que és important, de vegades un es pot refiar dient, ah, bueno, ja he trobat un col·le que està molt bé, perquè i això és una mica deies tu, no? Les instal·lacions, no sé què. Vull dir, és que és tan important, que les instal·lacions no és lo important.
No ens quedem en el continent.
És que és tan important, tan important. Fixa't, aquí la Carmita està dient l'ideari, d'acord? I és molt, no l'important, és tan important que gairebé és quasi lo important. Però és que l'últim hora un col·legi són els professors. Com estan encarnant? O sigui, què es veu darrere d'un col·legi quan entres? O sigui, jo sempre tinc un exemple que és molt clau, que em va obrir, a mi em va obrir els ulls. Vaig agafar un taxi i vaig dir, porti'm al col·legi, allà on anava jo. Diu, un col·legi muy bueno i tal. Ah, sí, bueno, sí, vull portar els nanos, sí, jo el portaré allà i tal i qual. I per què? I al final
l'he
matriculat
el
taxista.
No?
I el portaré allà. I va dient coses. Jo, sí, bueno. Però i al final vaig dir, escolti, i vostè per què el vol portar allà? Diu, escolti, jo he vist com surten els nanos del col·legi. Tí. Dic, home, com surten? Diu, és que vostè no sap com surten en els altres col·legis. Bueno, aquell taxista va fixar només amb un detall. Però si una persona té cura de fixar-se en coses, en un col·legi se't veuen moltes coses. Veus si cuiden detalls petits. El que hi ha a les parets, que de vegades hi ha no sé, per exemple, les classes, les inscripcions, els eslògans,
els morals. Sí.
Hi ha quantitat de coses que te n'adones com van vestits els professors. Jo no vull donar instruccions, però com van vestits els professors? Perquè de vegades hi ha hagut pares que m'han dit, jo he anat a un col·legi, però jo tenia dubte de si aquell era un electricista o era un professor de matemàtiques. Això m'ho han dit. I també cal dir-ho això, perquè si no fa vergonya dir-ho això. Dóna la sensació que un professor, doncs un professor és un professor.
Mai, l'estètica es cuida de totes les empreses, no? En un banc o en una companyia aèria.
Ara estava en un altre nivell, que vosaltres heu posat l'ideari i tal. Sí, però si no aterres una mica i dius, a veure, i els professors, i com i les parets, i com et tracten, i com surten els alumnes, i què diuen els pares que porten els seus fills, perquè a mi el que estàvem parlant és que l'esport allà, bueno, sí, bueno, que han guanyat totes les competicions esportives, no es mira records a la família.
Això és important, per això és molt important que ara, des d'allà, des de fa un mes, per exemple, o dos, hi ha molts pares que han d'inscriure el seu fill de 3 anys
sí, sí, a l'escola, que comencen ara,
P3. I ja fa un mes i pico que estan donant voltes per molts centres escolars, a veure, això que diu l'Aureli, no? A més de, la, de matemàtiques o a més de llengua...
Què més ensenyareu, què més, no?
No? Què més m'ensenyarà, transmetràs, els, o sigui, un conjunt de sí, sí, valors...
Les coses del Google no em calen, no? Vull saber
clar,
què
o sigui,
més
la foto de la façana i els metres quadrats de pati, tot això està molt bé, també s'ha de tenir en compte, no? Perquè no els ficaràs allà en una mena de presó, que ja no n'hi ha, així que creixis, no? Però també és important trepitjar... Veure això que deia els professors, veure com es mouen, veure si està net, si no està net, i parlar amb la direcció, i veure, i què més? A més d'ensenyar al meu fill les mates? Matèries, a més, què tens més per oferir-me, no? Torno a repetir, no tothom està, té a l'abast el poder portar els seus fills a l'escola que desitjarien, perquè potser està molt bé que es vulgui una escola pública i de qualitat. Està molt bé i s'ha d'intentar que sigui així,
perquè sigui
no?
Així, sí, sí.
Però i si el vull portar a un altre tipus d'escola? I si, a més, costa uns diners que jo no disposo?
No disposo.
Doncs estàs delimitant, estàs limitant per raons econòmiques a aquell fill, a aquell alumne que no podrà accedir a una determinada tipus d'escola per tema econòmic.
I més quan ja tens més d'un fill a vegades, no? Que dius, és que clar, en tinc més d'un.
Llavors s'ha parlat moltes vegades del xec escolar o de deduccions fiscals, etc. De tal manera que ojalà arribés i tinguessin els polítics i els que manen aquests temes la valentia d'estudiar aquest tema en profunditat i dir, doncs molt bé, què costa la plaça escolar? 6.000 euros a l'any? 10.000, el que sigui. Doncs a cada família, trimestralment, mensualment, se'ls ingressa aquells diners i poden triar el tipus d'escola que vulguin.
Lliurement,
i això
existeix.
Aquí no, però fora d'Espanya sí, eh?
Aquí
funciona.
Aquí es miren més números, es mira l'informe PISA, es mira com anem, però després que la família pugui decidir i vetllar per aquest dret que és triar l'escola dels fills, això sembla que no es té gaire en compte encara.
És que fins i tot, amb això que deies, potser hi hauria, s'espavilarien més segons quines escoles, no? Perquè amb això que també comentaves tu, Aureli, un professor és un líder. Aleshores, quin tipus de lideratge exerceix sobre el meu fill, aquell professor? Quins models? És un model. Quins models li ensenya? Bona educació, paraulotes, el que deies tu, saber-se vestir adequadament per la situació, anar de qualsevol manera en qualsevol moment...
Tot el tracte, el to de veu,
exacte,
moltes coses.
El respecte davant d'un problema, davant d'una problemàtica a classe... Doncs tot això, qui m'ho garanteix a mi? En principi, m'hauria de garantir la direcció de l'escola, perquè s'implica amb aquesta idea. Però si la direcció no m'ho dona com una cosa segura i establerta, clar, jo em quedo allà, que tinc el meu fill, amb un model, amb un líder, què vés a saber què me li ensenya?
Que potser és un líder negatiu.
Exactament.
I et fa desaprendre el que tu li has transmès a casa.
Exacte. Oh, i amb això que esteu dient, abans havies tret concretament, Carmita, el de l'idear i tal, però bueno, hem de saber que l'ensenyament no és neutre mai. O sigui, no existeix l'ensenyament neutre. Perquè de vegades, jo m'he fixat, que a vegades hi ha escoles que una mica... ells mateixos es presenten com a neutres, no? Nosaltres som respectuosos amb totes les religions, amb tot... Bueno, és que, bueno, sí, sí, només faltaria que no fossin respectuosos. Només faltaria, eh? Però que no existeix la neutralitat.
En cap aspecte, eh?
Cap aspecte.
Si ho fan persones,
ni
el periodisme...
Però, ara, en cap aspecte, vull dir
en cap,
eh? En cap. Però fins i tot quan tu has començat a encetar ja el tema aspectes com ètics o religiosos, doncs no existeix la neutralitat d'aquest aspecte. O un està ensenyant a pregar, o està ensenyant a fer el contrari, a no fer-ho. I això és bo o dolent? No, si jo no estic dient que sigui bo o dolent. A veure, jo dic que és bo. Però en aquest moment no ho estic dient. Simplement que no és neutre.
No hi ha res neutre.
Per tant, com que no és neutre, aleshores aquest aspecte s'ha de tenir molt en compte. Dir, estarà en un centre en què, evidentment, doncs, és més, és una escola pública i tal, però donen classe de religió. I allà la religió és religió catòlica, o no sé, o una altra, el que sigui, la que sigui, no? Però jo sé exactament quins són els paràmetres que es mou. No és que és neutre. No, neutre no serà. Neutre no ho serà.
Mai, encara que ho busquem, serà.
Per tant, jo crec que és un tema que s'ha de tenir en compte, no?
I aleshores també, els pares, seria bo, per exemple, amb aquestes entrevistes de cara a puntals de P3 o així, no? Fer com una petita llisteta i dir, per mi que és important a casa. I
anar a la direcció. Això abans d'anar a l'escola, eh?
Clar, parlar d'un pare i mare, no? I dir, a veure, què volem per al nostre nen? Pues, idiomes, molt esport, una formació en valors, una formació religiosa, què volem? Aleshores, escolti, senyora directora, senyor director, vostès això com ho porten? Clar, jo penso que hi hauria d'anar per aquí. I a veure, a mi, aquella escola, què em dona d'allò que per mi és tan important?
Una llista de requisits, igual que quan busques un pis, dius, vull 3 habitacions, que aquí què vull? Doncs ens cal eduquin en valors, per exemple.
Exacte, què ensenyarà el professorat als meus fills? Què dieu al professorat? Jo què sé, no? Perquè després tu trobes que tens la criatura allà dintre, i molt bé. Clar, després se'ns demana que confiem en l'escola, i hem de confiar-hi. Però si no hi ha aquests paràmetres bàsics, fonamentals, que et deixin tranquil, doncs potser tu no tindràs por més que confiar-hi, no?
Sí, i si confia en l'escola? Creieu que s'hi confia massa, que ara es delega tot? O en canvi
bueno,
encara
pares, hi ha pares clients compren una plaça escolar i exigeixen que tot s'aprovi i que no portin problemes.
I ja està.
No? Llavors, el client...
Que per això vaig aquí, no?
Clar, llavors, sí, no
pago perquè me l'eduquin.
Pago perquè me l'ensenyis i...
No, fins i tot me l'eduquin, potser. Clar, encara llavors, que ells...
Els pares clients són perillosos perquè exigeixen però no donen res a canvi. Mm-hmm. Llavors, això seria una errada, no?
No s'ha de veure el col·le com una empresa, no? Com un restaurant, clar, que vaig a la carta i que m'ho portin com jo vull, no?
I tot deus, el nen, no?
I ja
i a més, no. Per això és molt important que els pares s'involucrin també amb la vida escolar. Mm-hmm. Com? Pues assistint a les tutories. Una preceptuació al trimestre amb la professora o el tutor del teu fill és imprescindible per saber com va el nen, per saber no solament que està provant i amb bona nota, que està molt bé i s'ha d'intentar que així.
No només la part acadèmica,
sinó, no només la part acadèmica, sinó el nen té amics, a què juga al pati, està content,
és respectuós,
segueix les normes de l'escola. Totes aquestes coses s'han de parlar un cop al trimestre. 3 tutories durant el curs escolar. No és tant.
Aquesta seria
i pare i mare.
Un dels requisits, no? De dir, jo vull una escola on facin, per exemple, tutories personals, que no tots els centres ho deuen
no
fer.
No tots. Si ho demanes, potser sí, però no te l'ofereixen com una cosa, una eina també de treball amb el teu fill, perquè tu vas a la tutoria a treballar. Sí. Vas a passar l'estona. A veure què me diuen del meu fill que tan
maco. Xerrar una mica.
Home, no, es tracta d'ajudar el fill. I amb aquest aspecte com va? I ja, doncs, la classe com funciona i porta els deures i tal, bueno, doncs mira, aquí això ens havia oblidat, doncs vinga, reforcem aquest aspecte, potser que llegeixi una miqueta
sí,
més.
Sí, algun objectiu.
Potser que, en fi, tots aquests temes que amb el tutor, amb el professor, per ajudar el fill a millorar.
L'Aureli, que tu penses que aquest nen a lo que va és adaptar-se a la vida d'adult. L'objectiu final és l'adaptació a la vida d'adult.
La metamorfosis que acabi no, en un adult responsable.
Exacte, aleshores... Tu has de saber si aquest nen, tal com tu deies, Laura, com es comporta amb els seus companys, sap perdre, no sap perdre, sap cedir, no té amics, no sap... Clar, tot això, a part de les notes, és molt important que com a personeta tu ja sàpigues com va fent amb els altres, perquè és el que tindrà que fer el dia de demà. I si amb això va una miqueta coix amb algú, l'has d'ajudar.
L'has de reforçar.
O que agafi més seguretat, o que aprengui a ser més, no sé, més respectuós amb els nens. Mm. Petites coses que hi ha a la convivència, no?
L'Aureli d'aquest tema en sap molt, perquè orienta també a professors per fer bones tutories. És important que vagin pare i mare, potser, a la tutoria?
És que justament, si no m'hagués fet la pregunta, ja ho hagués
dit. Ah, molt bé. Aureli, és que...
Estava...
No, va, dos passos endavant,
Saps què passa? Saps què passa? Que la Laura ho ha dit. Ho has dit. Però dic...
Llàstima. Com he deixat algú.
No. Ho has dit, però dic, una cosa tan important, algú l'ha de tornar a dir. A veure, és un tema que és un tema dels dos, eh? Vull dir que perquè dona la sensació, perquè estadísticament amb els col·legis es veu, que moltes vegades el pare una mica, no, és que avui no puc i tal. A veure, si s'ho veus la final de... Bueno, no ho sé.
Ai, que...
No vull encetar cap tema. Veuries el partit? El veuries, perquè el veuries.
Sí, i deixaries la feina, el
temps,
el
temps,
el temps. A veure, hi ha coses en què un allò ha de té categoria. Categoria. I fins i tot jo donaria, volia donar un aspecte que també té a veure amb el que ha dit la Laura. per exemple, que els pares hi participin i que vagin al col·legi. Mire, quan van al col·legi dels pares, encara que algun dia, encara que es dormissin en una reunió, que no ho faran, no ho faran.
Oh, bueno, a vegades.
No, però encara que estiguessin llegint una novel·la, encara que estiguessin pensant en altres coses, el fet de que la seva filla, el seu fill, sap que els pares han anat al col·legi, ha fet una cosa molt bona. Per tant, jo dic que s'ho han de prendre molt en sèrio, el que la tutoria, la nena sàpiga o el nen sàpiga que no va la mare sempre, sinó que van tots dos.
Que no és una cosa de dones.
I que és tan excepcional.
Ella fa allò de l'escola i el pare feina.
Que podria donar-se el cas que un dia el pare, que està malalt, aquell dia no va anar-hi. Te'n recordes aquell dia que el pare va estar malalt
i no va anar a la tutoria?
Bueno, doncs això pot passar a qualsevol família. Però que ell intenta... No parlen amb l'Ivan. Que, a més, són conscients que d'altres no ho fan. Els meus pares són dels que hi van.
Que hi van un cop al trimestre i que van tots dos, eh?
Però és que jo diria més. Penso que si les tutories es fan bé, i quan dic es fan bé, un allà, doncs acorda, fa uns mitjans per aconseguir uns objectius. Allò fa efecte, eh? Per què? Pues perquè l'eficàcia en educació té un nom, unitat. Si una tutora diu, escolta, el teu fill el que hauria de fer és aquests exercicis que vas a hauria de fer ta-ta-ta-ta-ta, que són unes coses que li han dit altres professors, que no és una opinió de la tutora, sí, que està improvisant en aquell moment, que la tutora o el tutor assisteix a les avaluacions i sap el que necessita. Que el... Clar, si està dient exactament el que necessita i els pares doncs prenen nota i diuen, nens, allò que... Allò fa efecte, eh?
Que t'ho diràs.
Allò fa
efecte. Tutoria personal, per tant, que funciona.
Que hi vagin tots dos, que aprofitin molt bé tot el que sigui d'autoria i que aleshores doncs, vegin que allò que el col·legi et proposa, a casa els pares ho recolzen. I amb l'actitud, encara que alguna vegada dissenteixin, no estiguin d'acord, i no estaria malament que anessin a la tutora o al director, que, escolta, això que feu no m'agrada, eh? Home, esteu posant uns exàmens que us heu passat. Però això es pot fer. Però mai davant dels alumnes. Mai davant de la nena, davant del nen.
Ara el perill que corre és que això, en comptes de dir-se direcció, us passeu amb els deures, o dir-ho amb el tutor, es diu als grups de WhatsApp. Això també és un perill. Sí o no, famílies? És que ara...
El que passa és que és menys...
Això seria un altre tema, eh? Potser, però clar...
Aquest no és tan controlable.
Aquest grup de pares on es parla una mica de tot, que és com una mica que l'arre, a vegades, té vela, eh, aquest tema.
Sí, i de vegades... Jo he sabut de casos de pares, mares, més aviat, que han pres partit en les típiques cosetes de nens o nenes. Doncs les mares prenen partit i anar en contra de l'altra mare... Bueno,
clar, però això abans no passava, no? Anaves directament a qui has d'anar. Si tens un problema amb el centre, vas a la direcció.
Home, això també potser... Home, amb el WhatsApp és evident que s'ha fet la bola més gran, no? Però també passava a la porta de... Vull dir, a la porta de l'escola o a la parada de bus.
Sí, però es quedava allà,
no? Que les 3
no?
o 4 mares...
A les 9 de la nit encara li donen voltes.
Tant, no sé què, clar, perquè això no pot ser... I, bueno, doncs quedàvem aquelles 4, 5, 6 persones, no?, que acompanyaven els fills allà a la parada del bus o a la porta de l'escola. Ara, clar, un WhatsApp doncs, de 25 persones o de 30...
Una pobra mare que no sabia res de, no, del que ha passat avui al col·le s'acaba assabentant.
Però aquí hem de tenir una mica de sentit comú. I quan veiem que passa això, primer, me voy del grupo. M'esborro. I segon, donar-ho a conèixer a l'escola.
Ara.
Perquè hi posi remei. Perquè, si no, pot ser allò incendiari.
Clar, és que
a vegades
és...
hi ha un motiu clar, i a vegades no hi és. No.
I per escrit tampoc hi ha tot de veu.
De cotilleu, el WhatsApp no ho pot ser. Ha de ser una eina de comunicació fabulosa, però si hi ha un problema, pues digue-li a qui li compet el problema. No?
Sí.
El nostre grup de WhatsApp, de segon de primària, el professor ens té prohibit que preguntem els deures. Una de les coses que ens va dir a la reunió, ens va dir, no es pregunten ni s'envien fotos de llibre, si s'ho deixen, s'ho deixen. Els hem de fer responsables. Clar. Perquè ara, clar, és tan fàcil de dir, passeu-me els deures dels nens, i que algú t'enviï la foto del llibre. I van dir, diu, no feu això, i realment fem un bon ús del WhatsApp i no un abús d'aquest tema. Tornant una mica al tema de les tutories i el que estava parlant abans l'Aureli, vosaltres penseu que els pares que s'impliquen en l'escola després es nota en la vessant acadèmica del fill? Pares que estan implicats poden treure'ns
si
resultats?
Si m'ho dius, jo et dic que sí. Mira,
no sé si és científic això, però
no,
pregunto.
No, científic vol dir que arribament, quan un ja porta uns anys a l'ensenyament, doncs ha vist moltes famílies, moltes. I qualitativament, no pots dir quantitativament, un 25 ni un 40, tal, dius... Pares que ho fan bé, acostumen, els resultats són millors que pares que ho fan malament. Això no hi ha dubte. És més, a vegades veus nanos que van bé, nens, I te n'adones que hi ha un pare o una mare. Jo sempre, quan hem parlat d'aquest tema, dic una cosa que no té res de científic, però jo ho dic per la meva experiència. No té res de científic. Res vol dir que ningú s'ho prengui com una norma, com dient, això és així, no és així. No sé el per què, no ho sé. I com que no ho sé, doncs no ho puc justificar. Ara, quan hi ha un pare, el resultat és diferent que quan és la mare la que segueix els estudis. Això ho tinc comprovat jo.
Vols dir, però, bueno, si el pare està present? Si,
no, 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 un pare vol dir si és el pare el que segueix. El nen va malament, hi ha un pare que es pren en sèrio, o sigui, el fill, allò, i ui, quan és la mare no sé què passa, però al final acaba la cosa. A veure, això fa por dir-ho a la ràdio. Per què? Ja. Perquè en el fons estic dient una cosa que no té cap fonament científic. Sóc el primer que ho dic. Ara,
bueno,
a mi,
també tens molta experiència en aquest tema, ho has
ara,
vist també.
El que, sí que és, el que sí que això està comprovadíssim. L'actitud dels pares d'avui dia, que molts estan prenent l'actitud d'advocats defensors dels seus fills davant del col·legi. Oh, aquesta actitud és una actitud nefasta que està molt extesa, molt extesa. Quan un nen suspèn, la culpa la té el ministeri, la té el llibre, la té el professor, la té el cap d'estudis, tothom menys el nano, que no dona ni cop, per cert.
Segurament. Sí,
però bueno, i aquesta actitud és fatal, no és fatal. Una actitud que m'acabo d'inventar d'aquesta setmana.
No.
És una actitud molt extesa.
Molt,
sí. I aquesta actitud és molt dolenta, per una raó. Perquè estàs imbuint el nen la mentalitat de que la culpa la té la societat,
clar,
tothom menys ell. O sigui, que l'estàs inhibint la possibilitat de ser responsable. Perquè a la classe hi ha d'altres que proven. Hi ha d'altres que fan bé les coses. No tots s'han suspès a l'examen.
Yeah.
Per tant, aquesta actitud és una actitud, si algun pare diu, a veure, jo què haig de fer? Doncs mira, sobretot, no fer el que fan molts. No dic que vagi la majoria, molts, eh? Ser, no siguis advocat defensor del teu fill.
Excepte el mea culpa, també. Digues, Laura.
Sí, responent a la teva pregunta, doncs com a mare, no?, d'un fill en edat escolar a l'ESO, l'experiència és que si tu vas a les tutories trimestrals, si vas a les conferències també trimestrals que organitza el col·legi, almenys l'escola on portem el nostre fill.
Són cursos d'orientació familiar que,
no, les conferències...
xerrades a banda.
Conferències sobre temes
variats,
d'interès, sí, d'educació de fills, que el propi col·legi ofereix als pares. Una reunió trimestral.
No cal que sigui un curs, sinó que també fan una sessió amb la reunió de pares,
sí,
per exemple.
Sí, vas a les classes, sí, el professor t'explica la dinàmica de la classe, i a més hi ha una conferència
que t'aporta...
Que t'aporta, que doncs, bueno, doncs jo, sobre qualsevol tema...
En xarxes socials, temps lliure, el que sigui, no?
Val? Si vas a això, a les tutories, i a més els COFs, cursos d'interès familiar... Ja, és com lleig que ara ho venem nosaltres, perquè som els mateixos que
una cunya publicitària, però
bueno, ja
molt, molt, molt adient.
Sí, no? On volia anar és...
Sortint molt natural.
Sí. Que passant por, no? Pel Viseuerga. Doncs, si aquests pares que passen 12 anys a l'escola, suposant que hi ha primària, secundària, una vida de col·legi de 12 anys, i has anat periòdicament a totes aquestes sessions i reunions i conferències, tu surts allà amb un bagatge que sembla que no sigui res i portes una motxilla carregada d'un piló d'informació, d'un piló de valors, d'un piló de contingut que tu després apliques a casa.
Sí, inconscientment
ho fas.
Jo a vegades he preguntat al meu fill, perquè hi ha pares que no van a res. No van a tutories, no van a conferències, no van a reunions trimestrals, no van a res.
Que escoltin el programa, tu.
No van a res. I jo pregunto al meu fill, escolta, què tal van aquest nen i aquesta altra de la teva classe que els seus pares fa que no els veig...
No els veig la tira,
dos o tres,
no?,
cursos. Buf, fatal.
Buf.
Repetirà curs. Ah. Bueno, doncs és que a la llarga hi ha una conseqüència que deia... No és científic, però és
nota,
una evidència.
No?
Sí,
aquell
una
mateix que feia dels pares, ja ho he dit, que entre cometes. Però simplement, que amb això que estàs dient tu, dels pares, pare i mare, quan estan implicats que el resultat és millor, això sí que es pot
dir
que
és científic. A vegades mira, no poden venir per tema de feina. O, jo penso que a vegades és per desgana. Perquè,
no,
com
per
dèiem
les,
abans del
per les
de
coses
futbol...
que ens interessen sempre trobem,
exacte,
temps.
Clar. Perdona, que t'he tallat.
No, jo només anava a dir això, o sigui, que amb tot aquest bagatge que dius tu, que a base d'anys vas escoltant coses, sentint... Doncs això el que t'ajuda a tenir un sentit comú, que moltes vegades és el menys comú dels sentits. I davant d'una problemàtica, davant d'una resposta d'un fill, davant... Clar, passen les seves ratxes, els fills baixes i lògiques d'evolució,
sí, sí,
no? Doncs t'ajuda a tenir un sentit comú que dius, jo enfocaria per aquí. Sempre tens aquell punt d'inseguretat, no? Però dius, jo em sembla que ho enfocaria per aquí, em sembla que l'he d'animar, o li he de dir que no, o li he de dir que... Doncs tot això crec que t'ho dona el fet d'anar fent tot aquest exercici, no? Que si tutories, que si aquestes conferències... Vas agafant tot un cos de veure com és
no,
adequat enfocar. Exacte.
O sigui, no només està aprenent el fill, sinó que al final els pares n'aprenem molt, també.
Tenim fills i no aprenem res.
Impossible no aprendre, no?
Sí, sí.
No,
però, a més, una altra cosa, tampoc ens hem de fixar només en el tema acadèmic, perquè això també passa molt.
Que miren
les tutories, de vegades...
Què tal
va el nen?
No?
Doncs aleshores, si veu que les notes marxen bé, doncs vol dir que el nen va bé. Això és un paràmetre, eh?
Potser és un insuportable.
Però resulta que és un insuportable, sí. Diu mentides, de vegades pren coses dels altres, vés a saber si amb un altre nen doncs, li ha fet unes estomacades... O sigui, vés a saber com funciona amb altres àmbits de la vida. Per tant, l'educació d'un fill no és només el rendiment acadèmic. Mm-hmm. Aquesta és una primera qüestió. Després, una segona qüestió que també és important és que alguns pares diuen bueno, és que nosaltres no sabem d'estudis i, bueno, sí, ara mateix jo m'estimo més que les coses les aprengui a l'escola perquè com nosaltres matemàtiques no m'aclaro... No, si el pare no ha de saber matemàtiques. Si en sap, això és per casualitat.
Sí.
Ni ha de saber literatura. No té per què saber. Això ho fa l'escola. El que ha de fer és una tasca, diguéssim, de seguiment. Seguiment vol dir estar sabent què està passant en cada moment. Sabem que té un examen la setmana que ve, sabem que ha suspès aquí, sabem que ha de recuperar no sé què, sabem que hi ha una làmina de dibuix que no ha presentat, sabem que hi ha uns exercicis d'anglès que li costen molt, que a més la tutor va dir que ho fes d'aquesta manera i que per cert no fa cas. O sigui, aquesta tasca de seguiment. I quan es fa una tasca de seguiment, el resultat és tan diferent que és diferent.
Molt important, diria, això, tasca de seguiment que, de la feina.
Paraula clau, eh?
Sí, sí,
a veure, jo diria tasca de seguiment. Permeteu, us diria sí, una altra sí. qüestió. Laura, tu estàs esperant que tens un fill.
A l'Aureli li apassiona, aquest
però
tema.
Però si tenim, ja, a partir de 6C, jo diria primer d'ESO, potser ja 6C és una mica justet, no? Primer d'ESO. Amb un alumne, amb un fill, un li acostumes a fer el que jo anomeno, quan jo feia tutor, anomenava pla setmanal, funcionar unitats setmanals. Aquesta setmana que tenim que fer, nen? Que tenim?
Jo no un el feia, examen,
no?
Dos...
Jo no el tinc que fer, però deia, què tenim que fer? Com si m'implicava què tenim que fer aquesta setmana. Bueno, doncs pues, mira, això és urgent, tal, i l'orientes. Si aquesta tasca de seguiment és setmanal, és eficaç. Un mes és la vida eterna per un nano, un mes. No sap el que és, vol dir un mes. 15 dies és... Una setmana és una
està molt setmana a la vista, no?
Cap de setmana arribat. Bueno, la setmana que ve... mira, això te l'has deixat. Potser comença a fer-ho ara i així el dilluns estem nets. Vinga, què et sembla si hi ha aquesta tarda tal i després sortim o tal, tal.
El pare més fa de xerpa, no? Fa de guia.
A partir de l'ESO, a mi em sembla, i el batxillerat aleshores et dona més llibertat. Però el pla setmanal...
Sí, ja l'has acostumat aquests 4 anys a que estigui organitzat, a batxillerat rebràs els fruits d'aquest esforç d'organització. No pares que segueixen i no que s'asseuen allí a la tarda a fer deures tota la tarda, no? Que això també ens hi trobem, no?
Esclavitud.
No, però hi ha pares que seuen i estan fent els deures i realment, clar, això és una feina que els hi ha de fer
sols. No treballar sols, i el que hem d'ensenyar-li justament és a saber estar sota la supervisió a distància, però els hem d'ensenyar a ser autònoms, i que ells tinguin potser aquesta, no sé, costum de arribo, breno, descanso 15 minuts, em poso a estudiar, i després, si et cal, doncs pregunta'm això, repassa'm allò.
Això sí, no?
Però acabar no de reforçar. Allà cada tarda al costat, perquè el dia que no hi hagi el pare o la mare, no ho farà.
No sabrà fer res. No? Necessita que sempre hi siguis i al final... Digues, Aureli.
No, i dic que ara m'he entretingut una mica amb el tema acadèmic, no? Però ja sé que ho hem dit moltes vegades, el tema de valors i virtuts i tal, però és que forma tal unitat que és que no es pot separar. Perquè un nen, quan té forats per aquesta banda, o sigui, banda vol dir banda de valors, doncs els estudis li fan nosa. I això a vegades, així d'un en un no es veu, però en gruix dius, a veure, què està passant a l'informe PISA, no? Veus el cas de Polònia, que són més pobres, no més pobres, estan per sota d'altres països. I entren millors resultats.
Tenen bons resultats, sí.
Estan bons resultats. Què passa? Pues que allà hi ha un sentit de família. De
hi ha tants divorcis, no?
Hi ha menys divorcis. Clar, doncs, bueno, pues a vegades un nen pot estar en un col·legi molt bo, que hi hagi tots els esports, que molts idiomes, no sé què, però, escolta, hi ha una mania molt ampla, etcètera, etcètera, i en molts temes, doncs, veu més del compte, surt més del compte, fa més coses que no hauria fet més del compte, i cadascú que entengui el que entengui, aleshores demana-li que estudiï.
És una de les coses que us volia preguntar, no? Hi ha gent que diu, oi, aquest col és molt bo, els nois van molt... No? El que deia el taxista és que com surten, que bé, però els hi portes allí, però després hi ha coses que no estàs d'acord. Això us hi heu trobat, també? Per exemple, hi ha gent que diu, no, els porto perquè fan molt d'anglès i perquè surten molt ben preparats, però, per exemple, doncs, en la part religiosa o en la part formativa o aquestes xerrades que fan al col·le, a mi no m'interessen.
Exacte, sí.
No? Ens hi trobem, no?, amb aquesta situació de que és una mica contradictori portar-los a un centre en el que potser no confies.
Que és contraproduent.
Contraproduent.
Sí. Perquè, per exemple, un col·legi concertat que se'ls ensenya, doncs, bueno, a lo millor portat per doncs, religiosos, per exemple, no? I el pare, doncs, com que té prestigi aquell col·legi i doncs,
porta,
hi ha molts bons resultats a la selectivitat, etc., doncs li porta. I a més està a prop de, casa, i a més ho puc pagar. Fantàstic. Però clar, és que al col·legi li ensenyarà una cosa que després no viuran a casa. Per tant, el nen es trobarà amb una cacau mental de dir què faig, què és lo bo, què és lo correcte, perquè si te diuen que vagis a missa o que t'ensenyen la
religió,
a les 9, l'assignatura de religió, després vas a casa i no, nen, no,
res
és una
tonteria,
clar, el nen arribarà un moment en què es farà un bollo, jo crec que és contraproduent.
Bueno, hi ha una petita... No, hi ha una excepció...
Bueno, tu no estàs d'acord.
No estic massa d'acord amb el... No, no, teniu tota la raó des del punt de vista de lo ideal. Això no va enlloc. Vull dir, no té que ser així, no? El que passa que molta gent fa això doncs, perquè segurament per la seva tradició, per la seva... mira, el portaré aquí i sembla com a mínim... Aleshores, diu, aquesta gent, si hi ha rectitud d'intenció, si el que vol és formar els seus fills, probablement amb aquell col·legi de valors, per exemple, d'inspiració cristiana, podrà descobrir que aquests valors tenen valor, en majúscula. I possiblement, doncs, home, doncs ja m'està bé que els faci. I probablement, si ell és honrat, segurament es pot deixar una mica enganxat dient, caram, doncs mira, si fes més cas de lo que diuen a les reunions, possiblement milloraria.
És cert. Clar, això, hi ha dic que un percentatge de pares amb bona intenció, amb rectitud,
que poden millorar.
Que aterrissen allà i és
i
com...
descobreixen coses.
Uau, descobreixen un nou horitzó, però també, i tu saps, Carmita, que hi ha pares que acaben traient el fill de l'escola. Per què? Perquè no hi ha manera...
I que potser és la millor, no?
Sí o no, tu ho saps, ho has viscut en el teu propi col·legi.
Clar, perquè llavors la criatura va amb uns plantejaments, o al pare no li convé el que la criatura li planteja, o per estar en desacord amb tot el que planteja el col·le, doncs ja el treu.
No val la pena.
Que és una mica el que dèiem al principi, assabenta't de què ofereix aquella escola. Si tu per allò és important, porta-li. Si no, doncs n'hi ha molts d'altres, clar, perquè si no et trobaràs amb aquests conflictes potser amb edats més complicades, com si era una adolescència, no?
És molt contradictori el que deia la Laura, que a casa vegis un discurs i a l'escola en tinguin un altre.
No
confona l'alumne.
Et dono la raó, Aureli, perquè hi ha moltes famílies que sí.
No, jo estic parlant de bona fe. Hi ha gent amb molt bona fe, que el que vol és el millor pels seus fills. Bueno, per cert, això del millor pels seus fills, això és universal, eh? Tots els pares volen el millor. El que passa que de vegades no saben què és el millor. Però jo dic que aquells que amb bona fe, no amb mala fe, amb bona fe, doncs mira, aquest col·legi que em sembla que és el millor pel... Jo, nosaltres no anem a missa, nosaltres no practiquem, per exemple, però em sembla que li farà un bé. Quan van amb bona fe, probablement es poden aprofitar d'aquells valors que possiblement ells mateixos diuen, caram, doncs mira, jo penso que no, però potser li estan fent un bé al nano.
Molt bé.
I potser nosaltres ens vindria molt bé doncs donar-li recolzament.
Això
a mi em sembla,
Doncs bé, amb aquesta bona fe que tenen els pares i buscant el millor, hem d'anar acabant. No sé si voleu afegir alguna cosa més, ens queda un minutet, però m'ha agradat molt també això de que no anem a les tutories fent d'advocat del fill, no?, i d'acusar els professors que confiem en el criteri, perquè si nosaltres hem triat aquesta escola és perquè pensem el que ens deia ara l'Aureli, que és el millor per als nostres fills.
Jo sempre diria que aprofitin bé totes les possibilitats que té el col·legi, que a vegades es pot donar el cas de que moltes famílies no siguin conscients.
De
només
tot
fent,
el que podem
el
fer,
que
no?
Poden, només fent el que està previst, el resultat és diferent. Pensa, no, si no fa falta anar a les tutories. No, si no fa falta anar a les reunions pedagògiques. No, si tampoc fa falta. Vas traient coses i és una llàstima. És com jo, un exemple que poso, un senyor que tingués un cotxe i no s'entenés que tingués la cinquena marxa. Escolti, té cinquena marxa, eh? No cal
aprofiti-la, no? No cal que vagi
sempre amb la quarta,
sempre...
que va forçat el cotxe, eh? Vostè té un cotxe que té tutories, vostè té un col·legi que té no sé què, demà, faci cas, eh?
Doncs esperem que tots aquests consells us hagin servit moltíssim, si esteu en el cas de trobar escola pels fills, que estigueu també fent aquesta llista de requisits, un brainstorming familiar, per triar la bona opció i que els fills aconsegueixin tenir el millor que per la seva educació. Ens acomiadem gràcies a la Carmita Guix, a l'Aureli Villar i a la Laura Sánchez, i ens retrobem en un proper programa de Paraules d'Amor.
Bona tarda.
Bona tarda.
marxa. Camins que hem de fer sols.
Doncs estem escoltant Camins de Sopa de Cabra perquè és el moment de triar el camí més adequat a cada família i a cada alumne amb l'elecció de l'escola. Ja sabeu que avui hem parlat del Col·legi dels Fills i per continuar amb aquest tema entrevistarem a Juan José Javaloyes. Ell és mestre, doctor en pedagogia i director d'Identitas, que són assessors d'educació personalitzada. Per tant, és tot un expert en orientar famílies sobre el tema d'avui, que és l'escola i l'educació. Juanjo Javaloyes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mes de junio, mes de elegir colegios, pensar ya en el curso que viene. ¿Es ahora que tenemos que empezar a plantearnos cuál será el colegio de nuestros hijos o es una idea que debemos tener clara casi desde que nacen?
Efectivamente. Si lo tenemos que esperar al momento más
al último
inmediato,
momento, ¿no? Claro.
Efectivamente, ya llegamos tarde. Uh-huh. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, porque la idea de educación que sí tienes es la que luego has de buscar que el colegio te continúe y te ayude.
Es una de las decisiones más importantes, ¿no?, para una familia.
Es muy importante porque los amigos, las familias, el entorno en el que uno se mueve forma parte de nuestra propia identidad y, por tanto, elegir el colegio es una elección vital para la vida.
¿Qué criterios cree usted que debemos priorizar? Porque a veces siempre se busca pues la proximidad o que den mucho inglés o las extraescolares. ¿Cuáles han de ser los criterios para no equivocarnos?
En general, todo lo que sea instrumental son siempre medios y por tanto eso es secundario. Lo importante, lo esencial es que la idea de vida y de persona, de mundo que se transmita sea la que los padres quieren. Es más importante saber qué proyecto tiene, si tienen proyecto y en qué consiste, que los medios que se utilizan, la proximidad o el espacio y las instalaciones que tiene un cole.
¿Y los padres lo tienen claro, este criterio?
No siempre.
No siempre, ¿no? Porque parece muy fácil la teoría, ¿no? Lo que sí. quiero para mi hijo, pero a lo mejor no me lo he planteado.
No,
cuando empieza
P3. Tenemos,
o sea,
no siempre lo tenemos claro porque uno tiene los hijos y va resolviendo los problemas conforme se van produciendo, ¿no? Y no tienes claro. Si quieres, si sabes lo que quieres, lo que te gustaría, pero luego eso hay que concretarlo. Si no lo concretas, terminas poniéndolo en el que te resulta más fácil. Y el más fácil no siempre es el mejor camino.
O sea, que vamos apagando fuegos un poco, ¿no? Sobre la marcha.
Exactamente.
¿Y deberíamos hacer una lista, quizá, o hablarlo solo el matrimonio, o orientarnos con otras familias? ¿Qué nos recomienda?
Pues lo primero, desde luego, es que se pongan de acuerdo el matrimonio, porque los padres son la principal referencia educativa de los hijos. Así que si los padres no están en sintonía, todo lo demás es secundario, ¿no? Por eso lo primero es hablar entre ellos. Y después pedir consejo, porque uno no lo sabe todo. Entonces, pedir ayuda a otros matrimonios o estudiar los distintos proyectos que los colegios tienen colgados en la web, hacer un seguimiento, ver cómo funcionan los alumnos de otros coles para saber si ese es el funcionamiento que uno quiere para su hijo. Es decir, necesita uno hacer una pequeña inversión.
Un pequeño brainstorming, ¿no? Para tener un poco las ideas claras.
Exacto.
Y ahora actualmente, no sé qué piensa usted, ¿se confía demasiado en el colegio? De decir, bueno, esto ya lo aprenderán en el cole y muchas de las funciones se han delegado ya directamente a la escuela. ¿O por el contrario se desconfía y se está un poco más reacio?
No, sin duda la vida que llevamos te obliga un poco a confiar plenamente en el colegio y descuidar las responsabilidades que tú tienes que ejercer, tanto como padre como usuario de un servicio que te están dando, ¿no? Entonces eso hace que estemos menos al tanto y, por tanto, la eficacia de la educación pueda ser negativa o contraria a lo que uno querría en un primer momento.
O sea, que estamos menos al tanto, es decir, que confiamos ya que ya lo aprenderán en el cole y nos desvinculamos un poco de la educación.
En general, sí, en general, ¿no? Pensamos que cualquier colegio va a hacer las cosas bien o igual o como yo quisiera, o que no hay tanta diferencia entre un proyecto y otro. Pero eso es tanto como pensar que no hay diferencia entre una mujer y otra. Usted se casa con esta, o sea que...
Algo tendrá,
algo,
¿no?
Algo tiene, es diferente, ¿no?
Habrá que trabajarlo, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea que esto no da lo mismo cualquiera.
¿Y se nota los padres que están más implicados
en
los resultados?
Esto no hay ninguna duda, ¿no? Todas las investigaciones de educación y de participación de las familias en los colegios terminan con la misma conclusión. A mayor implicación de los padres en los colegios, mejor educación, más calidad educativa. De que es el factor de calidad número uno está fuera del colegio. Es la implicación de las familias en la educación de sus hijos.
A mayor implicación, mejores resultados.
Exactamente.
Esto es así científico, ¿no?
Esto es así. Todas las investigaciones dan esa conclusión.
Y quizá nuestros horarios, ¿no?, que a veces nos comparan con Finlandia, al no acabar, por ejemplo, a las 3 de la tarde, sino llegar a casa, pues 7, 8, hace que nos impliquemos quizá un poco menos.
Claro, es verdad que los horarios de trabajo tan extensivos dificultan incluso la propia convivencia familiar de padres e hijos, ¿no? Pero eso es un tema que hemos de resolver con creatividad, ¿no? No digo con creatividad para tirar balones fuera y decir, bueno, a ver, apáñeselas usted como pueda, ¿no? Sino porque efectivamente hay muchos momentos en los que podemos suplir esos largos horarios extensivos, pero claro, si ni padre ni madre tienen tiempo para poder estar con los hijos, difícilmente pueden supervisar, implicarse en la participar más en el colegio, tener una comunicación más fluida.
Reuniones, tutorías,
claro,
¿no? Todo lo que implica estar pendiente.
Entrevistas personales.
Usted hemos dicho en la presentación que precisamente asesora en educación personalizada. ¿Usted es uno de los elementos más importantes, tratar al alumno de manera individual?
Yo creo que eso es un factor cero para medir la calidad de un colegio, ¿no? Si no tratan personalmente a tu hijo, es que lo tratan como uno más, es como un estándar, como alguien que no ha sido capaz de descubrir lo de diferente que tiene, que es lo que enriquece y aporta a la sociedad. Para mí es un factor cero.
Educación personalizada, ¿no? Cada alumno es único.
Porque incluso hay colegios que ofrecen educación personalizada y no la llevan a término, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Para ellos, porque esto es una concepción de vida. Eso es un modo de entender la relación. Y por tanto, eso es acercarse a cada alumno de una manera que uno desconoce, porque cada alumno es singular, propio, diferente, distinto, y requiere un trato singular, propio, distinto.
Claro, es la clave, ¿no? Conocerlo y saber cuál es la mejor opción para llegar hasta el alumno.
Exacto. Por eso, precisamente, es muy importante y muy necesario que los padres y el colegio tengan una relación fluida y estén muy unidos en el proyecto. Porque si no, no se pueden transmitir esas... No se puede trabajar conjuntamente en un proyecto para cada alumno.
Por tanto, también que los padres asistan a tutorías personales también es decisivo.
Esto es un factor clave. Si el colegio no ofrece entrevistas personales a los padres, pues tiene una seria limitación. Y si solamente las entrevistas es para explicar que su hijo se ha saltado las normas del colegio y que le corresponde tal castigo, pues entonces no me está usted ayudando al crecimiento y al desarrollo personal de mi hijo.
Claro, o a veces también se centran en lo académico, ¿no?
Claro,
ha sacado un 8 de mates, bueno, ya.
Claro, ¿no? Pero eso es lo fácil, ¿no? Claro. Como decimos a los profesores, si está en Google, no hace falta que lo explique usted.
No hace falta que estemos casi, ¿no?
Claro, usted está para lo que no está en Google, ¿no?
Para ir un poco más allá, para dar, ¿no?
Claro, para orientar objetivos. Los procesos, para centrarse, para enseñar a esta persona a sacarle el brillo a sus potencialidades, para poder ajustarte al ritmo de aprendizaje y de maduración que tiene cada cual.
Muchas cosas. Es que cada persona tiene un ritmo distinto, está claro.
Naturalmente. Entonces, ahora, si se da un ritmo estándar, pues ya sabes que todo el mundo se queda fuera.
Y ya para acabar, le quería preguntar si, por ejemplo, escogemos una opción educativa y no nos acaba de convencer, ¿qué es mejor, intentar remar todos en la misma dirección, intentar solucionarlo o cambiar de centro?
Lo mejor es cambiar de centro.
Es cambiar de centro, ¿no?
Sí, parece que es un poco radical, pero es así. Incluso hay veces que no a todos los hijos les va el mismo centro, porque de nuevo aquí lo que prima es lo que a cada hijo necesita. Entonces hay hijos que tienen unas características propias que les va mejor siempre un trato personal, pero en otro tipo de colegios, o más pequeño, o más grande, o de otras características diferentes para que destaquen lo suyo, con un mayor proyecto deportivo, o un mayor proyecto musical, o un mayor proyecto intelectual.
O sea, que mejor cambiar que no ver que hay una distancia entre padres y colegio, ¿no? Que los padres se empiecen a criticar o el niño.
Exacto, ¿no? Porque ordinariamente quiere decir eso, que la estructura de funcionamiento ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades de ese hijo. Entonces, hombre, lo primero es notificarlo y decirlo, oye, nos está pasando esto. Y si en el colegio son honrados, te podrán decir, tienes razón, nos hemos equivocado, no hemos tenido en cuenta, vamos a resolverlo. Si el colegio dice eso, pues entonces uno se queda. Pero lo ordinario será, cuando eso sucede, que el colegio no dispone de los medios, de los recursos para atender esa especificidad. Y entonces uno honradamente ha de cambiarlo.
Cambiar de opción con toda la calma y encontrar la
Exacto.
que más,
Buscar
la que mejor va
ya
a nuestro hijo.
Adecuado.
Perfecto. Sí. Pues Juan José Jabaloyes, muchas gracias por esta entrevista. Y nos quedamos con eso, que las familias implicadas son las que más rendimiento tienen académico luego con los hijos.
Así es, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Doncs amb l'entrevista posem punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT que fa possible aquest programa. Nosaltres ens acomiadem. Ens tornem a retrobar la setmana que ve a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, on parlarem de principis de doctrina social aplicats a l'orientació familiar. Fins dimarts que ve, no hi falteu.